Bona tarda, són 8:15 i aquests són els titulars més destacats de l'Eix 59 d'avui dijous 10 d'agost de 2017. Comencem. Anirem a Mollà a descobrir la Cabra d'Or i la Festa Major de Bigues i Riells. En Pep Acosta, el nostre home del temps, ens farà la previsió per a les Llàgrimes de Sant Llorenç i buscarem els millors llocs de l'Eix 59 per observar el cel. Repassarem els detalls del pacte entre ITRA i Consorci del Vallès per millorar el compost de qualitat i la gestió de residus. Anirem a Caldes de Montbui, on han organitzat un curs per informar de la novetat de les lleis d'autònoms. I també a Caldes sabrem quins actes han preparat per l'11 de setembre. Finalment descobrirem com treballen els arqueòlegs de la Cova del Toll, que han començat una nova campanya. Avui començarem amb la previsió del temps d'en Pep Acosta, que ens dirà si tindrem bona visibilitat per veure les Llàgrimes de Sant Llorenç.
Hola, amics oients. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, primer de tot, Déu-n'hi-do quin mes d'agost estem tenint. Diria que és gairebé extraordinari, unes temperatures altíssimes els primers dies i hi ha unes fortes tempestes i una baixada brusquíssima, diria, de les temperatures. Hem passat de 40 graus als nostres pobles fins als 20 avui de màxima i mínimes inferiors als 15 graus, realment un canvi molt brusc en molt pocs dies de duració, en molts pocs dies. Les Llàgrimes, aquesta pluja d'estels, el millor lloc, sens dubte, és a dalt dels cims. Algun cim, com Sant Sadurní, cims pròxims, els llocs més elevats dels nostres pobles i lluny de la contaminació lumínica. És important que no hi hagi contaminació lumínica i un lloc que estigui més alçat possible. Però sobre els 800 o 900 metres, que n'hi ha molts, hi ha moltes raconades magnífiques. Els núvols. No acaba de fer net el temps, sobretot demà dijous durant el dia no acaba de fer net. Però sembla ser que la nit de dijous a divendres serà bastant propícia. És a dir, hi haurà molts pocs núvols i es podrà veure amb tota la seva intensitat aquesta pluja d'estels, que és les més famoses durant tot l'any. Una última recomanació, jersei. Sobretot porteu jersei, perquè es preveuen les temperatures per sota dels 15 graus, que són, és bastant, bastant de fred. Per tant, crec que es podrà gaudir de l'espectacle, això sí, amb un jersei que farà bastant de fred.
I seguim amb el repàs d'indrets i llocs on es poden veure aquestes Llàgrimes de Sant Llorenç. De fet, en Pep Acosta ja ens ha comentat alguns llocs. I ara anem cap a Caldes de Montbui. Caral Camps, quins llocs ens recomanes a Caldes?
Doncs Jordi, dos dels millors llocs per veure les Llàgrimes de Sant Llorenç són la Torre Roja i el Pic del Vent. A la Torre Roja s'hi pot arribar tant a peu com en cotxe particular. I per arribar al Pic del Vent, que és el punt més alt de la muntanya del Farell, s'ha de fer l'últim tram a peu. El Pic del Vent és un mirador perfecte des d'on es poden veure els quatre punts cardinals. Si les condicions meteorològiques ho permeten, es podrà gaudir d'una magnífica pluja d'estels des d'aquest punt.
Un altre indret que comparteixen els pobles de l'Eix 59 i que no hi ha contaminació lumínica és Sant Miquel del Fai, lloc ideal per veure una pluja d'estels. I per acabar, recomanar dos llocs al Moianès, per començar a Collsuspina, on la contaminació lumínica també és molt escassa, I per acabar, volíem recomanar un lloc una mica simbòlic després de l'incendi de la setmana passada, a Sant Joan d'Oló, que queda també apartat dels nuclis urbans. I entrem a repassar l'actualitat de les festes majors de la nostra zona i començarem a Riells del Fai, que segueixen de festa major. De fet, aquesta setmana s'ha fet la baixada d'Andròmines. Hem volgut parlar amb l'organització, que a més és una activitat feta amb pressupost participatiu.
Doncs aquest any és la cinquena edició de la baixada d'Andròmines aquí a Riells, des de la que ho hem tornat a fer, i bueno, sembla que cada cop hi ha més gent que ho fa. Ara, aquest any som 13 participants.
També hem volgut copsar les impressions entre els participants.
Jo porto ja des de que va començar fent-ho amb un amic i fa 2 anys que ens vam, o sigui, vam separar per poder baixar més ràpids i millor i cadascú es va fer la seva i és tota una experiència i val molt la pena venir aquí i com a mínim veure-ho.
La baixada d'Andròmines de Riells ja està consolidada dins del programa de Festa Major i des de l'Ajuntament es preveu que ja quedi consolidada de cara a l'any que ve dins dels pressupostos per festes. I avui a Mollà comença el gruix de la Festa Major amb la Festa de la Cabra d'Or, una iniciativa popular que recupera una antiga llegenda del municipi. En Fortià, de l'organització, ens l'explica.
Sí, sí, la llegenda de la Cabra d'Or és una llegenda que fa molts anys, doncs, que va passant de pares a fills, no? I els avis expliquen aquesta llegenda, doncs, que hi ha el castell de Corà, que és un castell, doncs, que diuen que hi ha un túnel secret, que hi ha una cabra d'or enterrada, i nosaltres, doncs, aquest any farà 8 anys que la vam trobar.
La Festa de la Cabra d'Or ha començat aquest matí amb la gincama marrana, una activitat on el jovent i no tan jovent de la vila s'empastifa en 2 bàndols. El gruix de la festa és aquesta nit a la zona del castell de Clarà.
A les 7 de la tarda, a la plaça de l'Església comença amb el tradicional, doncs, el Bernat anima la gent del poble a pujar al castell de Clarà a buscar la Cabra d'Or i després, doncs, nit de festa grossa aquí al castell de Clarà, Coromines, que és el trencant del circuit verd per la gent que vingui de fora, estarà indicat. I l'endemà al matí, doncs, baixem, si tot va bé i trobem la cabra aquest any, que esperem que sí, doncs es fa una cerca d'hilo des del castell a les 11 del matí, que s'arriba allà a l'Ajuntament a la 1:15 del migdia.
D'aquesta manera comença el gruix de la Festa Major de Mollà, que s'allargarà fins la setmana que ve. I a la Festa Major de Mollà també hi trobarem activitats de caràcter cultural. Per exemple, el Cercle Artístic de Mollà prepara un sketch crawl, una activitat de pintura en grup per diferents indrets del municipi i que ha calat fort a la comarca.
Però la idea és començar com a lloc de trobada el que és a la plaça de l'Església, la plaça Major, el que és allà com que hi haurà un mercat de la fira del formatge i el vi, i a més el propi mercat setmanal, doncs la primera parada doncs, serà en aquell mateix entorn. Tot seguit doncs, ja està pactat amb el museu perquè puguem entrar a les diferents dependències del museu, que poden quedar doncs, dibuixos molt interessants, i després doncs, aniríem cap a la zona de la plaça Sant Sebastià, carrer Sant Sebastià.
De fet, aquest scratch crawl és el segon d'un seguit d'etapes que han de donar la volta al Moianès.
Sí, sí, va començar l'estany. De fet, l'estany és el segon any que el feien i després, el que és la Marina, que és sòcia del Cercle del Moianès, ho veurà també amb nosaltres, doncs vam dir-li, hòstia, aquest any doncs, tenim ganes de fer a Moià i després doncs, bueno, ens vam anar engrescant i dir, hòstia, doncs, per què no donem continuïtat i comencem amb l'estany, després Moià, i ja tenim doncs, tancat també dates per al setembre fer-ho a Calders, que seria el dia 9 de setembre.
Aproximadament una 30ena de pintors ja s'han inscrit per participar en aquesta segona etapa de l'Scratch Crawl del Moianès i el mateix dissabte al matí es podrà inscriure tothom qui vulgui participar. I continuem amb un repàs de l'actualitat a Caldes de Montbui, on s'han conegut aquesta setmana les activitats de cara a l'11 de setembre en el municipi. Caral Camps, què hi podrem trobar?
Doncs sí, Jordi. Els actes ja començaran el dia 8 de setembre. Hi haurà ballada de sardanes a la nit amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Diumenge 10 hi haurà actuació castellera a la plaça de la Font del Lleó i la ja tradicional Marxa de Torxes per la Independència. Aquesta començarà a la plaça Catalunya a 9:45. Els actes conclouran l'11 de setembre amb la cloenda institucional. Es farà el Pilar de la Senyera i ofrenes i homenatges de l'Ajuntament, els grups polítics, culturals i de la ciutadania.
Tot això acabarà enllaçant a la tarda amb la manifestació organitzada per Òmnium Cultural i l'ANC a Barcelona. I tenim novetats al Vallès Oriental en matèria de gestió de residus amb un pacte entre IRTA i el propi consorci. Han arribat a un acord per millorar la qualitat del compostatge que es genera amb els residus de la comarca. Caral Camps, en tens més informació?
Efectivament, Jordi. L'IRTA i el Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental han signat un conveni de col·laboració. L'objectiu d'aquest acord és millorar la qualitat del compost obtingut a la planta de tractament de residus i de compostatge ubicada a Granollers. D'aquesta manera s'aconseguirà un compost de qualitat que es podrà utilitzar en agricultura ecològica. Per obtenir aquest compost s'haurà d'incloure un nou procés biològic, la biolixivació. Aquest mètode consisteix en utilitzar bacteris per extreure els metalls pesants del compost orgànic abans que entri a la planta de gestió de residus. Aquesta part del procés es durà a terme als laboratoris de l'IRTA. Si a finals d'any els resultats obtinguts són satisfactoris, hi ha un compromís entre les dues parts per continuar treballant per implantar la solució obtinguda a nivell industrial.
I tanquem l'actualitat calderina amb un curs de formació relacionat amb la nova llei d'autònoms. Caral Camps, a qui va dirigit exactament?
Doncs Jordi, el curs va adreçat tant a persones autònomes com a empresaris individuals, passant per professionals independents o petites empreses que estiguin interessades a conèixer els canvis i novetats. L'objectiu del taller és donar informació sobre les principals novetats, aclarir els dubtes i conèixer els calendaris d'aplicació. La nova llei de l'autònom planteja diferents novetats dirigides a reduir el volum de gestió burocràtica. Aquest canvi en la legislació també proposa mesures per afavorir la conciliació entre la vida familiar i la laboral, així com concretar la fiscalitat de les persones treballadores autònomes. La formació es farà el dia 18 de setembre, de 3 a 4:45, i tindrà lloc a les cases dels mestres. Les places són limitades. Els interessats cal que consultin el programa i formalitzin la inscripció al web de l'Ajuntament.
I arribem a la recta final d'aquest E59 amb una visita a les Coves del Toll, on han començat una nova campanya d'excavacions arqueològiques, l'equip de l'IPES de la Universitat Autònoma de Barcelona. Parlarem amb el seu director, en Jordi Rossell, i la directora del Museu Arqueològic, Marta Fàbrega. De fet, la Marta ens comentava que ara és la millor oportunitat per visitar les coves, ja que es poden veure els arqueòlegs en acció.
I a més pensa que si tu vens a visitar ara la cova, veus els arqueòlegs treballant i pots parlar amb ells. Vull dir que és un al·licient afegit a visitar la cova ara en relació a la resta de l'any.
En Jordi Rossell, director de les excavacions, ens comenta quines parts de les coves estan excavant.
Doncs estem treballant al mateix lloc de l'any passat, tant a la cova del Toll com a la cova de les Teixoneres. A la cova de les Teixoneres, que és on va aparèixer la dent del nen, és bàsicament a l'entrada de la cova. O sigui que qualsevol persona que passi pel camí ens veurà allà al mig treballant. I a la cova del Toll, doncs, aproximadament a uns 10 metres de l'entrada.
També ens ha deixat clar que un dels objectius de les excavacions és situar cronològicament les diferents fases d'ocupació de la cova.
Doncs l'objectiu concret, hem de ser sincers, és el mateix objectiu que hem tingut sempre des del començament de les excavacions. És trobar indicis d'ocupacions dels grups humans del Paleolític Mitjà, és a dir, de grups neandertals a la zona. Doncs ara un dels objectius és continuar datant les coves, no? Perquè fins ara nosaltres havíem utilitzat la tècnica del carboni 14 i havíem utilitzat l'urani tori per les costes estalagmítiques, però ara el que es tracta és de datar directament els sediments de les dues coves d'ambdues coves en el sentit de que ja el carboni 14 ha arribat al seu límit, als 50.000 anys. I nosaltres tenim encara molts sediments per sota que pensem que podríem arribar al voltant dels 200.000 anys d'antiguitat.
L'equip és molt pluridisciplinari i estudien com era la vida dels neandertals des de diferents punts de vista científics.
Sí, no, això no és una colleta d'amics que hagin vingut, això és un equip professional d'arqueòlegs i paleontòlegs que des de fa uns quants anys estan treballant directament amb els materials de la cova del Toll i de les teixoneres i que, doncs aquí el que tenim ja són unes quantes tesis doctorals en marxa, algunes dirigides i articles publicats a nivell científic per als diferents membres que formen l'equip. Podríem dir que som un dels equips d'arqueologia que més produeix de Catalunya, en aquest sentit.
A més, hi ha novetats al Museu de Moià, perquè començarà a adaptar la cova de la Toixonera perquè sigui visitable. Ho faran aquesta tardor. La Marta Fàbregas ens en donava més detalls.
La intenció és adequar una passarel·la que et permetrà veure la cova mentre circules per aquesta passarel·la i com es caven els arqueòlegs quan els tenim aquí. Si tots els temps funcionen, en principi aquesta tardor s'han de començar les obres.
Estarem atents quins són els resultats d'aquesta nova campanya d'excavacions a les coves del Toll. Amb aquesta informació tanquem l'eix 59 d'aquest 10 d'agost del 2017. Gràcies per seguir-nos. En nom de tot l'equip d'Ona Codinenca, us ha parlat Jordi Givert. Us emplacem a continuar seguint l'actualitat dels municipis de l'eix 59 a través del web, el Twitter i el Facebook d'Ona Codinenca. L'eix 59 és una coproducció d'Ona Codinenca i La Xarxa i torna en format estiu el proper dilluns. Bona tarda.